Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 5 de setembre de 2012. El nou curs escolar començarà el proper dimecres dia 12 a Catalunya en una nova etapa marcada per les retallades en l'àmbit educatiu, però que, segons la consellera Irene Rigau, que va presentar ahir aquest curs en roda de premsa, es caracteritzarà per intentar donar el màxim nivell educatiu. El que sí que sabem és que hi haurà menys docents i més alumnes. Els sindicats han denunciat que aquest serà el pitjor curs per a l'educació pública a causa precisament d'aquestes retallades. Quan estem molt pendents de la crisi econòmica, certament preocupant, de l'augment de l'atur, ahir vam conèixer noves dades d'increment de la desocupació i també del futur de Catalunya amb aquesta manifestació convocada per a la Diada, és bo que pensem en l'educació, perquè això ho engloba tot. És el futur del país, el futur d'aquesta educació en la pau i en els valors que tots volem. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Les veus crítiques en el PSC no s'apaguen després dels canvis en el grup parlamentari socialista. L'encara vicepresident del Parlament, Higini Clotas, renunciarà a l'escó a la cambra després d'una remodelació que l'ha obligat a cedir la vicepresidència a Joaquim Nadal i que el relega a la Comissió d'Afers Institucionals.
Alicia Sánchez Camacho no està al cas de les negociacions i actua de manera imprudent. Així es resposa el portaveu del govern, Francesc Homs, a una pregunta referent a la informació avançada per la líder popular catalana sobre una bestreta de 120 milions d'euros que el govern català hauria negociat amb l'Espanyol per pagar nòmines i concerts.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues persones ahir al barri de Sant Andreu, a Barcelona. Agents de la policia catalana han rebut cap a 2:15 del migdia d'ahir l'avís en què s'havia localitzat dos cadàvers al cementiri de Sant Andreu.
La Seguretat Social ha reconegut haver utilitzat per primer cop una de les reserves de les pensions per pagar aquesta mena de prestacions. Va ser el juliol i es van fer servir 4.400 milions d'euros del Fons de Prevenció i Rehabilitació, que aquell mes comptaven 4.600 milions.
I en esports, Cristiano Ronaldo va aclarir ahir davant l'enrenou mediàtic creat per les seves declaracions de diumenge, en què deia que estava trist, que està motivat i que mantindrà el seu compromís amb el Madrid. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va informar ahir sobre l'inici d'aquest nou curs escolar 2012-2013, un curs que formalment començarà el dimecres de la setmana vinent, és a dir, d'aquí a tot just una setmana, el dia 12. El curs està marcat per les retallades, però, segons Rigau, es caracteritzarà també per intentar donar el màxim nivell educatiu des de la consciència del moment de crisi que vivim.
Els sindicats han denunciat que aquesta serà, doncs, el pitjor curs per a l'educació pública per les retallades, segons ha afirmat Usté Castès, que ha considerat un acte de cinisme que Rigau parli de prioritzar l'èxit escolar. Rigau, que va subratllar ahir que es mirarà de gestionar la crisi preservant la qualitat, va citar Einstein per explicar els canvis introduïts i va dir que han partit del lema: si busques aconseguir resultats diferents, no facis sempre el mateix. La responsable d'ensenyament ha explicat que, tot i el descens del nombre de professors, el curs començarà amb 20.000 alumnes més. Per això, 3 de cada 10 aules de secundària tindran un nombre d'estudiants per sobre de la ràtio. La consellera, d'altra banda, va dir ahir que l'augment de ràtios imposat des de Madrid pel ministre Wert l'han mirat d'aplicar, tenint en compte, això sí, les edats dels alumnes.
Canviem de qüestió. Les veus crítiques en el PSC no s'apaguen després dels canvis en el grup parlamentari socialista. Malgrat que el líder de la formació, Pere Navarro, negava que es tractés d'una purga, el cert és que alguns dels afectats pels relleus es van mostrar immolestos, el mateix dia en què la formació va ratificar en una reunió que Navarro va tenir amb tots els diputats socialistes.
El cas més cridaner fins ara és el de l'encara vicepresident del Parlament, Higini Clotas, que segons fonts del partit renunciarà a l'escó al Parlament després d'una remodelació que l'obliga a cedir la vicepresidència de la cambra, Joaquim Nadal, i que el relegava a la Comissió d'Afers Institucionals. La renúncia es farà efectiva d'aquí a un mes i està carregada de simbolisme perquè Clotas és el diputat més antic del Parlament present a la cambra des de les primeres eleccions democràtiques. Fonts del seu entorn han confirmat que Clotas complirà amb els seus compromisos institucionals, la diada i el debat de política general, i després farà efectiva la renúncia.
Per la seva banda, l'altra perjudicada, l'exconsellera Marina Geli, que ha de deixar la presidència de la Comissió d'Afers Institucionals, va assegurar que els canvis afecten els qui no van donar suport en el seu moment a Pere Navarro i va admetre que la formació no té actualment un projecte nacional creïble.
En el mateix sentit, s'ha manifestat l'alcalde de Lleida i membre de l'executiva del PSC, Àngel Ros, que tot i respectar els canvis, el grup parlamentari considera que seria preocupant que el catalanisme deixés de ser un denominador comú del partit. Un altre dels perjudicats de manera més col·lateral pels canvis al PSC és l'exconseller Ernest Maragall, que perd responsabilitats dins del grup. Tot i això, i després de trencar la disciplina de vot en el ple del pacte fiscal, Maragall ha expressat a la seva reunió la voluntat de seguir com a diputat dels socialistes catalans. El seu futur depèn, però, d'una reunió que tindrà amb el secretari d'organització, Daniel Fernández.
Notícies de casa nostra en format més breu. Convergència, Iniciativa i Esquerra es reuniran aquest divendres per preparar les negociacions sobre el pacte fiscal.
El portaveu del govern, Francesc Homs, va anunciar ahir, després de la reunió del Consell Executiu, que ha enviat una carta als tres grups parlamentaris que van donar suport íntegre a la proposta de pacte fiscal, que són Convergència i Unió, Iniciativa i Esquerra Republicana, per reunir-se el proper divendres, aquest 7 de setembre, per preparar les negociacions amb el govern espanyol. Homs ha recordat que la resolució del Parlament preveu constituir un grup de treball que sigui, doncs, estable i amb una capacitat decisòria en aquest sentit. En relació amb la possibilitat que altres forces s'hi sumin, Homs ha defensat que cal complir amb el que es va votar al Parlament. Per tant, cap d'aquestes dues forces es podria integrar al grup de treball, però sí que podrien col·laborar des de fora en el procés negociador.
Precisament Francesc Homs va dir ahir que Alícia Sánchez Camacho no està al cas de les negociacions i actua de manera imprudent en referència a una bestreta de 120 milions d'euros que el govern català hauria negociat, segons la líder dels populars catalans, amb el govern espanyol per pagar nòmines i concerts.
Doncs això va ser així a la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què Homs, visiblement enfadat per les declaracions d'Alícia Sánchez Camacho, va afegir que des del govern no treballen amb aquestes xifres i va respondre amb un rotund sí quan li van preguntar si el govern té els diners per pagar les nòmines d'aquest mes. També va acusar Sánchez Camacho de no fer cas de la crida que feia Mariano Rajoy aquest mateix cap de setmana als governants de totes les comunitats, que deia que tinguin molta cura del que es diu, ja que pot fer molt de mal a l'interès general.
Us expliquem, d'altra banda, que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues persones ahir a Sant Andreu. Agents de la policia catalana van rebre al migdia l'avís que s'havien localitzat en aquest districte barceloní dos cadàvers al seu cementiri.
La hipòtesi amb què treballen els Mossos és que una de les víctimes, un home de 74 anys, hauria disparat contra l'altre el seu fill de 46 i després s'hauria suïcidat. Els agents que es van desplaçar al lloc dels fets van trobar una carta escrita pel pare en la qual justificava l'acció. Segons sembla, el fill patia una discapacitat severa i l'home, que havia enviudat la setmana passada, s'havia vist incapaç de cuidar-lo. L'home va portar el seu fill al cementiri davant la tomba de la dona i allà li va disparar i després es va suïcidar.
El balcó de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt continuarà lluint només la bandera catalana i la del municipi. L'alcalde independent, Xavier Godàs, ha desafiat així l'estat espanyol i s'ha negat a penjar-hi la bandera espanyola.
Godàs ha acusat la delegació del govern espanyol de voler crear problemes innecessaris i li ha demanat que respecti una decisió que el ple municipal va avalar per una àmplia majoria. Godàs ha enviat una carta a la subdelegació explicant-li que el poble viu una placidesa simbòlica que es trencaria per decisions polítiques de partit que responen poc o gens al context en què es produeixen. També el recorda que el ple va donar ple suport a la presència només d'aquests símbols.
Arenys de Munt, Vic i Sant Cugat seran probablement els propers municipis que es declararan territori català lliure. La candidatura d'Unitat Popular, la CUP, ha anunciat que portarà als seus respectius plens mocions en aquesta línia.
Arenys, on governa la CUP, Arenys de Munt, la votació serà al ple del 13 de setembre, coincidint amb el tercer aniversari de la primera consulta popular sobre la independència. En el cas de Vic, la CUP vol que es voti al ple del 17 de setembre. Tant la capital d'Osona com Sant Cugat del Vallès pertanyen a l'Associació de Municipis per la Independència. A més, l'alcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal, lidera el col·lectiu independentista d'Unió, que reclama que hi hagi un gir sobiranista del partit d'Unió Democràtica de Catalunya.
Dos menors van morir i tres persones més van resultar ferides lleus ahir a conseqüència d'un accident que hi va haver a la tarda a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès.
En el sinistre es van veure implicats un camió i dos turismes que van topar per causes que encara no s'han aclarit. L'accident va obligar a tallar dos carrils en sentit sud en direcció a Martorell durant una estona, cosa que va provocar força retencions aproximadament d'uns 10 quilòmetres a l'autopista i també l'alçada a la calçada lateral de la B30.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
3 minuts i mig i serà 9:15. Continuem repassant l'actualitat d'aquest dimecres. La Seguretat Social ha reconegut haver utilitzat per primer cop una de les reserves de les pensions per pagar aquesta mena de prestacions. Va ser el juliol i es van fer servir 4.400 milions d'euros del Fons de Prevenció i Rehabilitació, que en aquell mes comptava amb 4.600 milions.
És a dir, que ara només hi queden 200 milions. El secretari d'Estat de la Seguretat Social, Tomàs Burgos, ha assegurat que en cap cas s'ha utilitzat aquests diners del Fons de Reserva de les Pensions, que actualment compta amb 67.000 milions d'euros. No ha descartat, però, recórrer-hi si fos necessari. El fons al qual s'ha recorregut es nodreix dels excedents de les mútues d'accident de treball i de malaltia professional. Des del PSOE han reclamat al govern de Mariano Rajoy que no faci servir el fons de reserva per intentar, diuen, arreglar els seus errors en política pressupostària.
I el portaveu dels socialistes madrilenys a l'Assemblea Autonòmica, Tomàs Gómez, va assegurar ahir que la presidenta madrilenya, Esperanza Aguirre, havia tancat un acord amb el magnat nord-americà Sheldon Adelson perquè el complex Eurovega s'instal·li finalment a la localitat madrilenya d'Alcorcón i no pas a Catalunya.
Així ho va afirmar Gómez en una roda de premsa a l'Assemblea de Madrid, on va assegurar que aquest anunci és la carta que es guarda a Aguirre per al debat sobre l'estat de la regió, que se celebrarà la setmana vinent amb la finalitat que no es parli d'altres coses. Segons Gómez, l'executiu d'Aguirre ha tancat un acord amb Adelson que està paralitzat al ministre de Treball, al Ministeri de Treball, i ha precisat que el pacte portaria Eurovegas als terrenys oferts per la Comunitat de Madrid al municipi d'Alcorcón. Las Vegas Sands, però, ha assegurat que encara no ha pres cap decisió sobre quina ciutat acollirà el macrocomplex d'oci i congressos. Fonts properes de la companyia, segons l'agència de notícies EFE, han reiterat que el calendari marcat per l'empresa per fer oficial la ubicació final d'aquest complex, l'Eurovegas, es manté tal com estava previst.
En plana internacional ha començat ja la convenció demòcrata per elegir el candidat a la presidència dels Estats Units d'aquest partit, que serà novament Barack Obama. L'emotiu discurs de la dona de l'expresident Obama, Michelle Obama, va ser ahir el plat fort de la primera jornada d'aquesta convenció que es fa a Carolina del Nord, amb un discurs emotiu on va retratar el seu marit com l'encarnació del somni americà.
Aquesta matinada ha començat a Charlotte, a Carolina del Nord, la convenció del Partit Demòcrata que ha de proclamar Obama candidat a la presidència nord-americana. A diferència de la convenció republicana de fa una setmana en què es va designar Mitt Romney com a candidat dels conservadors, els demòcrates van voler donar una especial presència a les minories. D'aquesta manera, va destacar el discurs de Julian Castro, un hispàquez alcalde de San Antonio, a Texas. Va parlar del somni americà que persegueixen els immigrants. Però l'estrella de la nit va ser, sens dubte, Michelle Obama, on va fer un discurs molt emotiu en què va parlar dels seus orígens humils i de la seva preocupació com a mare. També va parlar de la relació amb el seu marit i va insistir una vegada i una altra que la presidència no l'ha fet canviar.
Us expliquem també que els independentistes del Partit Quebequès han guanyat les eleccions legislatives en aquest territori francòfon del Canadà.
La victòria, però, ha arribat acompanyada d'un ensurt que un home amb una pistola ha irromput pels vols de l'edifici on la líder independentista quebequesa, Pauline Maurice, estava fent el discurs de celebració després de saber els primers resultats dels comicis. L'home ha disparat contra la guanyadora, però afortunadament va resultar il·lesa en el tiroteig, però dues persones més van quedar ferides de gravetat. La policia ha detingut l'autor dels trets. Després s'ha sabut que les bales eren de fogueig. Els seus guardaespatlles han tret de l'escenari la líder independentista després dels fets. Els independentistes quebequesos han guanyat les eleccions, però no obtenen la majoria absoluta.
El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, confirma l'inici d'un procés de pau amb les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, les FARC.
Després de mig segle de conflicte armat, el govern i les forces revolucionàries s'asseuran ara a parlar per posar fi a una sagnia de vides humanes. La primera de les trobades, promoguda pels governs de Cuba i Noruega, s'ha de celebrar a Oslo aquest octubre. Entre un dels punts determinants, el govern colombià es compromet a repartir equitativament la riquesa del país entre les classes més desafavorides en un moment dolç de l'economia d'aquest país andí. Alhora, Santos no ha oblidat la incorporació dels que deixin les armes a la vida política del país sense temor a represàlies ni tampoc revenges. L'objectiu del procés, ha afegit Santos, és tenir un acord final d'aquí a uns mesos.
I el primer ministre italià Mario Monti i el president francès François Hollande van coincidir ahir a l'hora de reclamar la necessitat que la Unió Europea i els mercats reconeguin els esforços que ha dut a terme cada país per afrontar la crisi del deute. Els dos mandataris, Monti i Hollande, es van entrevistar a Roma en el marc d'una cimera bilateral franco-italiana en què van participar els titulars d'Economia, Exteriors i Afers Europeus.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, Cristiano Ronaldo diu que continua trist, però aclareix que davant l'enrenou mediàtic que van crear les seves declaracions de diumenge, això no ha estat per diners i garanteix el seu compromís amb el Madrid.
El portuguès assegura en el seu compte de Facebook que la raó de la seva tristesa no és econòmica. Ronaldo ha admès que el fet que se senti trist i hagi expressat la seva tristesa ha creat un gran enrenou i ha garantit la seva motivació, dedicació, compromís i desig de guanyar totes les competicions amb el Real Madrid.
L'Espanyol es va entrenar ahir i de manera inesperada es va fer evident el neguit de l'afició per la situació de l'equip. Uns 40 seguidors de l'anomenada La Curva es van presentar a la ciutat esportiva blanquiblava.
Per evitar que els jugadors poguessin ser objecte de les crítiques dels seguidors, el tècnic Mauricio Pochettino va optar per deixar l'entrenament i es va reunir durant una mitja hora en una altra banda amb aquest grup d'aficionats. També hi eren els quatre capitans de l'equip. Una estona abans, el mateix Pochettino havia estat reunit una llarga estona amb tota la plantilla per analitzar la situació esportiva. L'Espanyol, recordem que és el cué de primera, encara sense puntuar.
I els socis del Barça decidiran el futur del Camp Nou. La Junta vol fer un referèndum per decidir si s'ha de remodelar l'estadi o si es construirà un de nou. La votació, però, no serà imminent.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va ser reelegit ahir visitador de la província hispànica de la congregació benedictina Sublacensa. Des de dissabte passat i fins avui mateix s'està celebrant al monestir de Montserrat el capítol de la província hispànica de la congregació benedictina en aquesta denominació Sublacensa. Durant el capítol s'ha elegit l'abat visitador que té la missió de fomentar la unió fraterna entre els monestirs i de fer-hi les visites canòniques. Per aquest servei ha estat reelegit una vegada més Josep Maria Soler, abat de Montserrat, des de l'any 2000. I també us expliquem que al Líban s'espera el Sant Pare amb intensitat aquests últims dies. Quan només en queden 10 perquè comenci aquesta visita apostòlica, diverses personalitats han expressat en les últimes hores la seva satisfacció davant de l'arribada de Benet XVI per segona vegada a aquesta terra. El patriarca de l'Església Catòlica Maronita, per exemple, Mar Bekara Boutros al-Rai, ha instat els cristians libanesos a viure amb amor i veritat aquesta arribada del Papa i que no es deixin impressionar per algunes divisions internes que hi ha. Passen 4 minuts i mig d'un quart de 9. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el nou curs tindrà més alumnes i menys docents. El periòdico, els mestres carreguen el pes de les retallades, també sobre educació. El Punt Avui, en una altra línia, Guirigall al PSC sobre les repercussions dels canvis instaurats per Pere Navarro. El Diari Ara, sobre una altra qüestió, les pensions ja no són intocables. Es refereix així a l'ús d'un dels fons de reserva. El País, la sacsejada de l'ocupació, la davallada de l'ocupació, posa els comptes públics contra les cordes.
I pel que fa als diaris de la premsa espanyola, El Mundo, el sobrecost de l'atur es menja ja la pujada de l'IVA, l'ABC. L'atur torna a pujar a l'agost i, destaquem la Razón, Rajoy busca que Merkel impulsi l'acció del Banc Central Europeu.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Aquest estiu, els dimecres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Vols viure una experiència meravellosa? Vols descobrir un extraordinari santuari? Catalunya Cristiana tenim a pelegrinar amb l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a aquest mateix santuari del 20 al 24 de setembre. No t'ho perdis i descobriràs grans experiències i viuràs moments inoblidables. Tens temps fins al 10 de setembre. T'hi esperem. Demana més informació al 93 409 2700. Lourdes, molt més que un santuari. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària, però, en canvi, continuen els problemes a la C31, a les costes del Garraf. A causa d'un vehicle avariat, abans d'arribar al poble del Garraf, en sentit Barcelona, doncs feia cues importants en aquestes costes avui en totes dues direccions, problemes en aquest punt de la xarxa viària i poca cosa més a la resta de vies i millora el trànsit. Poden quedar zones ara bàsicament lentes a l'autopista del Garraf, tram de Sant Boi, B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí o a l'autopista del Vallès, al tram de Badia, sempre venint cap a la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, de moment podem parlar de matí tranquil pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Després de molts dies amb núvols baixos al vessant nord del Pirineu, és a dir, a la Vall d'Aran i zones altes del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça, doncs avui sembla que aquests núvols s'han d'anar trencant. De fet, ja aquesta matinada s'han trencat, per tant, ara el cel està mig ennublat i en conjunt al matí doncs veurem, o en aquell indret veuran, moltes clarianes. Per tant, benvingut una mica de sol. Evidentment, allà les temperatures avui pujaran. De cara a la tarda tornarà a quedar una mica ennublat pel creixement de nuvolades. A la resta de Catalunya, el dia d'avui dimecres, en conjunt es presenta tranquil, amb domini del cel serè al matí, o poc ennublat per alguna banda de núvol alt i prim i també per algun núvol baix a punts de litoral, dels quals no esperem cap mena de precipitació. Però a partir de migdia i durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, punts també del prelitoral, de la serrada prelitoral, que deixaran el cel en aquests indrets mig o molt ennuvolat, fins i tot estones de cel cobert al Pirineu i Prepirineu oriental. I aquestes nuvolades durant la tarda viatjaran cap al sud i podran arribar a la mateixa línia de la costa central, Costa Daurada, doncs altres punts de la meitat sud de Catalunya, deixant en aquests indrets el cel mig ennuvolat. Les temperatures en aquests moments són similars a les d'ahir, han baixat una mica a la zona de l'Empordà, però creiem que les màximes es tornaran a enfilar igual que ahir, o fins i tot una mica més, per tant, valors de 23 a 27 o 28 graus al Pirineu seran freqüents, entre 25 i 30 a bona part del país i les més altes, com sempre, a Ponent i a les Terres de l'Ebre, que superaran els 31 o 32 graus. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
5 minuts i seran 9:15. El final de l'estiu i l'inici del nou curs estan marcats, sens dubte, per l'augment de l'IVA, una situació que, segons molts experts, enfonsarà el consum a Espanya, farà créixer la inflació i costarà de mitjana uns 470 euros cada any a cada família. Avui volem parlar de les repercussions d'aquest augment de l'IVA que Mariano Rajoy ha defensat, tot i que ha qualificat la mesura de dolorosa i que ha provocat, evidentment, moltes queixes i moltes reaccions. Volem conèixer avui la visió que té el sindicat Unió Sindical Obrera de Catalunya, USOC. Ens acompanya el seu secretari de Relacions Institucionals i Comunicació, Xavier Sanz. Senyor Xavier Sanz, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què pot dir el sindicat USOC sobre l'IVA i quina és, dintre de la seva opinió i la seva reacció, doncs, el que vol transmetre a la ciutadania com a representant dels treballadors?
Doncs en primer lloc i d'entrada el que diem és que no estem d'acord en absolut amb aquesta mesura, com tampoc ho estem amb altres que han anat prenent el govern central, però en concret amb aquesta que ens ocupa, doncs bàsicament tres idees. Una, és una proposta que no és socialment justa des del punt de vista de que és un impost que s'aplica de forma igual a tots els ciutadans independentment de la seva situació fiscal, no? La segona és que efectivament és una mesura que s'incorpora darrere d'altres que ja s'han pres anteriorment, com per exemple va ser l'augment de l'IRPF. Per tant, estem sobre una mesura fiscal que afecta amb unes economies familiars, doncs, que ja han hagut d'assumir altres mesures anteriorment. I en tercer lloc, i també molt preocupant, com indicàveu, que és una mesura que afecta directament en el consum. En el consum des de la perspectiva de les famílies, que empobreix a les famílies, i el consum des de la perspectiva de l'economia interna, és a dir, serà més difícil que un dels elements que tots els experts indiquen que és necessari per la recuperació econòmica, que és el consum intern, es recuperi quan el que estem fent és una mesura que precisament el que fa és perjudicar-lo, i tots els experts també recomanaven que no era una mesura lògica en aquests moments.
Ja que és una mesura de moment irreversible, els sindicats, altres entitats de la societat civil tenen previst fer algun tipus de mobilització els últims mesos, almenys per pressionar que es torni a baixar aquest impost sobre el valor afegit, l'IVA, tenint en compte també que el juliol, quan es van anunciar aquestes noves mesures de contenció, entre elles la mateixa pujada de l'IVA, ja hi va haver unes manifestacions i diferents protestes, tot i estar enmig de l'estiu. Ara, què és el que creu vostè que pot passar dins la coordinació entre els sindicats?
Doncs, efectivament, des de l'anunci d'aquestes mesures i altres anteriors, com va ser la reforma laboral, doncs, els sindicats hem anat fent tot un full de ruta de mobilitzacions que, efectivament, el mes de juliol i durant el mes d'agost s'han concretat en diverses dates. En aquests moments el que tenim en marxa és una gran mobilització que conclourà el dia 15 de setembre, dissabte, a Madrid, on tot el moviment sindical, i des de Catalunya serem molts milers de treballadors i treballadores, ens desplaçarem a Madrid per explicar-li al president del govern espanyol que ja n'hi ha prou, que aquesta no és la línia, que aquesta política de retallades i d'austeritat que el que fa és destruir el nostre estat del benestar no és una política adequada i que no anava en el programa electoral del Partit Popular i, per tant, doncs, que s'ha de modificar aquesta línia d'actuació. Aquesta mobilització, que com deia serà el dissabte dia 15 a Madrid, esperem que sigui massiva, segur que ho serà, perquè està clar que el descontent social és palès, com hem pogut comprovar al llarg de tot l'estiu en les diferents convocatòries que hem anat fent. És una convocatòria del dia 15 coordinada pels tres sindicats a nivell estatal. Des de Catalunya, lògicament, estem els tres sindicats i també un conjunt molt ampli de moviments i d'entitats de la societat civil.
I per acabar, una qüestió diferent a la de l'IVA. Tenint en compte que el sindicat USOC té una presència significativa en el sector de l'ensenyament i tenint en compte també que comença ja el curs escolar, senyor Xavier Sanz, aquest curs escolar de les retallades, com diuen vostès, els sindicats en el sector educatiu, com el veuen i com l'afronten? Hi haurà també mobilitzacions en l'àmbit de l'ensenyament a Catalunya els propers mesos?
L'àmbit de l'ensenyament, efectivament, és un dels àmbits que des del primer moment s'ha vist afectat en diferents qüestions per les polítiques de retallades. El sector està molt descontent, el va ser evident durant el llarg del curs anterior, i segurament tot apunta que també ho serà en aquest curs. Estem preocupats perquè el nostre objectiu és mantenir doncs, la situació i dels treballadors, però també el no perdre qualitat en l'ensenyament. Tenim un escenari complex i tot apunta que aquest curs també ho serà. Hem de mantenir, lògicament, la informació i la preocupació amb els treballadors de l'ensenyament i al llarg del curs doncs, segurament tindrem escenaris de conflicte perquè tot apunta, perquè les administracions ens traslladen que aquest escenari no canviarà per aquest curs.
Moltes gràcies, senyor Xavier Sanz, secretari de Relacions Institucionals i Comunicació del sindicat USOC. Dintre de la dura situació del difícil moment que vivim, doncs molts ànims i esperem que amb pressió si cal, però també amb diàleg, tot es pugui reconduir. Bon dia i fins una altra.
Gràcies per tocar-nos i bon dia.
Són 9:15 i ja gairebé un minut. Titulars, última hora informativa amb el Gerard Carrión i de seguida la tertúlia.
Hola, bon dia. El nou curs escolar començarà el proper dimecres 12 de setembre, un curs marcat per les retallades, però segons la consellera Rigau, es caracteritzarà per intentar donar el màxim nivell educatiu. Els sindicats, però, denuncien que aquesta serà, doncs, el pitjor curs serà per l'educació pública per culpa de les retallades. Les veus crítiques al PSC no s'apaguen després dels canvis al grup parlamentari. L'encara vicepresident del Parlament, Higini Clot, renunciarà a l'escó al Parlament després d'una remodelació que l'obliga a cedir la vicepresidència de la Cambra Catalana, Joaquim Nadal, i que el relegava a la Comissió d'Afers Institucionals. En clau internacional, la policia de Montreal, al Canadà, ha confirmat que una persona mort i una altra ha resultat ferida molt greu en un tiroteig que ha tingut lloc a l'interior del recinte on la líder separatista del Quebec, Pauline Marois, celebrava una victòria electoral molt ajustada que permetrà als independentistes tornar al poder després de 9 anys a l'oposició. I els socis del Barça decidiran el futur del Camp Nou. La Junta vol fer un referèndum per decidir si s'ha de remodelar l'estadi o construir-ne un de nou. La votació, però, no seria imminent, ja que s'estan estudiant encara totes les possibilitats.
Soc Piberín Vallès. El proper 4 d'octubre tindrà lloc la nit de Ràdio Esteu i Catalunya Cristiana. Si vols aconseguir el cartell original del sopar, no dubtis. Vine, jo també hi seré.
El 4 d'octubre, 9:15 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
el primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts de 8:45, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i també col·laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Senyor Pallarès, bon dia.
Molt bon dia.
També tenim l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
I finalment saludem l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, senyors, com ha anat l'estiu? Què destacarien d'aquest estiu? Si volen dir alguna cosa a nivell personal del que han fet, si han descansat o si s'han lamentat amb les notícies incertes que tenim.
Bueno, jo crec que aquestes notícies van durar fins que van començar les vacances d'agost. L'agost va ser curiós perquè els diaris van deixar de parlar de la prima de risc i semblava que llavors el que fins ara havia sigut un problema, després, al mes d'agost, com a mínim, feien
És que el primo i la prima van marxar de vacances.
Sí,
jo però això a diferència sí. De l'any passat, que si vostès recorden, a principis d'agost, encara amb el govern de Zapatero, va haver-hi una situació molt complicada amb aquests temes dels mercats i la prima de risc.
És veritat.
Potser
és veritat.
Es va prendre la lliçó de l'any passat.
Sí.
Que almenys a l'estiu no hi hagi aquests problemes.
Va quedar suspesa una mica fins al mes de desembre i ara ha començat, però jo diria amb més tranquil·litat, totes aquestes notícies. Bueno, tu, Josep Lluís, ens pots...
No, potser el que noto és que, degut a les vacances, alguns d'aquests locutors una mica més mediàtics, no?, que parlen més d'aquests temes, clar, a l'estada de vacances pues, ja s'ha perdut una mica aquesta influència d'aquests... mitjans, no?
Per els mitjans també ens relaxem una mica a l'agost.
Sí. I per tant, doncs bé, esclar, l'economia continua igual, això està clar.
Amb eufòries i de ballades, no? Diguéssim, amb pujades i baixades.
Quan veus que el locutor tal o qual de la ràdio no sé què o de l'emissora qual, ostres, ja el primer dia quan es posa a treballar ja dius, clar, ja hi tornem-hi.
Tampoc som els únics els mitjans de comunicació que podem influir.
Hi ha hagut tres notícies que realment m'han impactat a mi. Una realment és averiguar que la Sagrada Família no és una basílica, sinó que és una marca i que val 90.000 milions de pessetes.
Això ho diu vostè per les visites que hi ha.
No, aquesta ha sortit una notícia aquest dia d'estiu d'Itàlia que l'han valorada i bueno, ara ja resulta que la Sagrada Família no és el temple expiatori, sinó que realment és una marca. Bueno, pues això no ho sabia. Home, l'altra cosa que també m'ha impressionat és el ministre Soria aquest, que és genial, no? És a dir, allò, tornat amb lo d'Espanya para los españoles, i dient com una mica com la Lola Flores, no? Que si todo el mundo me da una peseta, pues jo pago la multa hisenda, pues lo mateix, no? És a dir, si tothom es queda aquí a estiuejar, perquè els estrangers, si venen els estrangers que no són tontos, nosaltres tots estiuejant aquí, això realment... Vull dir, jo sempre em dic que moltes coses es curen viatjant i realment el ministre Soria pues, no vol que viatgem, no?
La marca Espanya,
I l'altre, sí, i l'altre ha sigut la d'Itàlia, que la d'Itàlia això ja ha sigut el colmo, no? Jo crec que el Vaticà hi hauria de fer alguna cosa i és el prohibir-li a l'Albano cantar l'Ave Maria de Gounod en un casament perquè no és un cant litúrgic. Bé, i realment jo m'he quedat això, ja diguéssim, ha sigut, no sé, jo he mirat tota la lletra de l'Ave Maria, gràcia plena, i dius, noi, i això no es pot cantar en un casament?
Un petit només, tu has dit això de viatjar. Jo he estat aquests dies també d'estiu, he aprofitat a part d'estar per la costa catalana, he estat a Polònia, no? I m'ha agradat...
Però la de debò...
La Polònia de debò, la Polònia centre-europea.
I aleshores dic, home, ja que tant ens diuen polacos, doncs vés-ho veure, no?, realment. aquí dius, bé, clar, un país que ha tingut històricament una sèrie d'invasions, una sèrie de divisions, una sèrie de totalitarismes de tot tipus, no? Nazisme, comunisme, etc. I que a partir del 89, a partir del Black Valesa, pues van poder aconseguir el comunisme desaparèixer d'aquell país, no? I dius, bueno, és un país que ha patit molt, eh? Un país que ha patit molt històricament, que la gent li notes, eh? Li notes que quan et parlen tenen com un sentiment intern, eh? Uh-huh. Un sentiment que costa de superar, no? I dius, bueno, un país que ha lluitat i que jo espero que, pel que estic veient, hi ha moltes constructores que estan fent noves autopistes, estan fent nous gratacels, un país que està creixent, un país que té possibilitats. Vull dir que, bueno, m'ha fet il·lusió veure que vaig anar a veure la versió de Xescochova, eh?
Sí, molt
bé. I que molt bonic, també.
Doncs gràcies per aquest testimoni, que no és incompatible amb quedar-se uns dies al país. Vostè tant, ha estat a la costa també, catalana.
A veure, jo crec que el que diu el Joan, el ministre Soria, potser se li van interpretar malament les seves paraules, perquè viatjar és en qualsevol cas bo i important, però sí que és veritat que per la economia del país, pues, si la gent es quedés més aquí, i després hi ha un punt, a veure, viatjar és molt bo, és molt maco, però també hi ha un punt a vegades d'esnobisme, de molta gent que sembla que no pugui gaudir amb el que hi ha aquí, i dius, home, és fantàstic, i si, bueno, jo sempre que puc, una o dues vegades a l'any sortim, però també hi ha coses molt maques aquí. Però...
És que ara a l'hora d'esmorzar, quan l'has de dir la més grossa de tot, no? Tu on has estat? I si dius, pues, a l'Antàrtida.
Sí,
ja,
sí, sí, sí. Ara està de moda. Clar,
si dius, ja fa poca cosa, el que ha anat a Cancún ja no té dret a parlar. És a dir, és qui ha fet... I quan es pugui anar a la Lluna, el que hagi anat a la Lluna, exactament. És dir, sí. Encara que no hi ha estat, perquè vas aquí a la Sagrada Família i veus tots aquells que estan amb l'ull darrere la càmera. Ara sort que hi ha aquestes digitals que ja no estàs amb l'ull enganxat, no? Però feien la volta a la Sagrada Família amb l'ull posat a la càmera. Deia, home, però...
No la veiem de debò.
Mira-la, que no ja la veuré a casa.
Tens que veure en vídeo després.
Sí. Mira, la veuen en aquell moment.
Deixi'm aclarir, senyor Pallarès, que la basílica de la Sagrada Família, diguin el que diguin pel món, és una basílica, és un temple expiatori des d'aquí. La defensem com això, eh? Si a més és una marca, benvingut.
M'ha arribat ja, diguéssim, ja...
Sí, jo vaig dir això, ho vam fer com una valoració econòmica, no?
Sí.
Una valoració econòmica de certs monuments i tot, no? Li van donar, bueno, un valor de tassació, que dius, bueno, això ja em
gasto. No.
Qui ho compra, no? Tu li dones aquest valor i qui ho compra, no?
És el monument més visitat d'Espanya, de llarg, molts anys. Alguna vegada és l'Alhambra de Granada, però vaja, està en frec a frec. Sí. El senyor Batlló volia afegir...
No, respecte a el que comentava el Joan de la valoració de la marca, doncs que el que tu comentaves, que no és incompatible, no deixa de sobtar, això sí, no?, que es pugui valorar a algú tan intangible com el nom Sagrada Família, clar, però bueno...
Però no és l'Església, en qualsevol cas. No. Qui diu val això? L'Església no li posa el preu.
Bueno, és que també aquesta gent posaven el preu a Milà, i el Duomo, també, per separat, eh? Vull dir que dius, bueno, el Duomo de Milà, jo no sabia que tingués preu, no?
Que és una meravella, aquesta catedral gòtica,
bueno,
de cinc naus.
Però és que has de pensar que si agafen un creuer, per exemple, doncs una empresa que distribueixi i vengui creuers per allà a les Rambles i posa Sagrada Família, pues, això al final pues, tindria que pagar una licència al titular de la marca.
Bueno, el Duomo té un valor afegit, que és que li van estampar una maqueta per la cara del Berlusconi. Això, doncs, esclar, això també dius, bueno, això també té compte.
L'important és que la marca Barcelona, penseu una cosa, està fins i tot per sobre de la marca Catalunya i de la marca Espanya. Vull dir que la marca Barcelona, a nivell mundial, està molt cotitzada.
I certament la Sagrada Família hi té molt a veure, encara que no sigui l'únic.
Ajudat.
Quina sort que tenen els pobres d'una ciutat que realment té una marca rica.
Bé, parlem d'altres temes més de l'actualitat estricta d'avui. Comença el curs escolar i ahir la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va dir que intentarà donar, en nom del govern, el màxim nivell educatiu al sistema educatiu des de la consciència del moment de crisi que vivim, però serà, no ho hem d'ignorar tampoc, el curs de les retallades, amb menys professors, i més alumnes.
Sí, sembla que hi havia 3.000 professors menys aquí a Catalunya i 30.000 alumnes més, el qual, a veure, per moltes bones paraules que digui la consellera, jo crec que això és dolent, és molt dolent per la qualitat de l'educació. I, vamos, jo ho veig com a pare, no? Diguéssim, sí, sobretot es veu, per mi hi ha un tema de continguts, però sobretot es veu des del punt de vista de la disciplina, que és impossible controlar el tema amb tants alumnes, amb aquest ratio d'alumnes per classe. És un problema, sobretot quan són més grans, perquè quan són petits encara es pot dominar una classe, però a partir dels 13 anys ja la cosa canvia molt.
Potser ens preocupem massa poc per l'educació equivocació, hem de pensar-hi més, hem de apostar-hi més tots. Clar, de vegades és fàcil dir-ho, però també en aquests moments...
Evidentment, investigació i educació són dos punts claus que no es poden tocar, com sanitat. Llavors, el problema d'aquestes retallades no és que aquestes retallades siguin dures, que ja estic conforme. Jo crec que tothom està conforme que les retallades siguin dures, perquè ho han de ser-ho. Ara, com a mínim, que siguin justes. I, evidentment, no ho són de justes. Quan continues veient el teu veí que l'espera el cotxe oficial a la porta cada dia i dius, home, per un càrrec d'aquest tipus, un secretari, un director general, home, pues jo crec que pot anar en metro perfectament a la seva feina, no? No fa falta portar-li cotxe. Llavors, esclar, quan veus que els d'ensenyament es troben els crios en aules massificades, doncs penses que aquí passa alguna cosa. I, evidentment, no s'apliquen les retallades amb un criteri de justícia.
Senyor Marriera.
Bé, jo entenc que el tema de l'ensenyament és bàsic per a qualsevol país, no? Generalment per Catalunya també, no? I està clar que l'ensenyament i l'investigació són dels temes que tindríem que estar més a sobre en totes les qüestions. Ara bé, clar, el tema de que es té que estalviar amb totes les àrees, no? I que es té que intentar fer amb el màxim de racionalització, no? Està clar que ensenyament, pues, és una àrea que dius, bueno, toca més la fibra, com pot ser també el de sanitat, no? Però que a vegades jo crec que també estem tots una mica molt sensibilitzats amb aquestes dues àrees, tant de sanitat com de ensenyament, perquè en sanitat hi ha hagut retallades, però en principi tampoc s'ha detectat grans problemes amb els temes hospitalaris, tampoc s'ha notat. I amb el tema d'ensenyament, doncs dius, home, clar, jo quan vaig començar a veure gent de sindicats que criticaven i tots deien, home, que no sé què, bueno, jo ja m'agradaria tindre els meus fills en unes classes de 15 o de 10, fins i tot, o de 5. Però clar, jo recordo que de petit jo havia anat al Col·legi dels Maristes i
40, 45.
Eren 45 a classe. Sí, sí. I els de la nostra promoció, tontos, tampoc han sortit. Hi ha hagut de tot, evidentment, no? Però funcionava. Per tant, és clar que ara millor retallin 4 o 5 per classe o tal, home, sembla que s'acabi el món. Tampoc.
Potser no, no hauria de ser l'única font de preocupació, vol dir
jo
vostè.
Jo penso que bé, amb bona voluntat i amb ganes i amb uns petits reforços que també sembla que s'estan fent, doncs, bueno, estem passant aquesta etapa. El que passa que també hem estat tots molt ben acostumats. També,
Jo no estic d'acord en absolut que les retallades en sanitat no s'hagin notat. Les retallades en sanitat s'han notat, i molt, i en puc parlar, perquè suposo que jo tindré molta mala sort, no? Però, esclar, jo puc parlar de persones que estarien vives en aquests moments i que estan mortes, i estan mortes per la llista d'espera. Llavors, esclar, és dir, quan per un càncer resulta que no s'hi posen fins al cap de 7 o 8 mesos de que una persona li han detectat el càncer, no li comencen el tractament, és que, bueno, llavors han tingut de gastar molts més cèntims amb el tractament, i a més un tractament que ha sigut completament inefectiu, ineficaç. Llavors, esclar, i això passa. I a mi m'agradaria que algú, aquests tan saberuts que arriben a quantificar el valor de la Sagrada Família o el valor de... que també quantifiquessin quanta gent es mort a les llistes d'espera i quanta gent es mort per no rebre l'atenció a temps. Això sí que realment seria una xifra esgarrifada.
Però seria difícil també de valorar en quin cas és causa d'això.
Si es pot valorar la Sagrada Família, també es pot valorar aquestes coses. I, evidentment, segur que ens sortiria, és a dir, una llista d'esqueles bastant grandeta.
En tot cas, si és així, la nostra màxima solidaritat amb les famílies afectades per això, perquè, clar, evidentment, no desitgem mai que
passi. Estic d'acord amb tu, amb el sentit de dir-ho, home, ja, com ho valores també això que s'ha mort?
És difícil de valorar.
L'altre dia diuen, bueno, s'ha mort un senyor a la platja. Bueno, però s'ha mort ofegat o s'ha mort perquè ha agafat un infart. Sí. Potser aquell senyor ja tenia una edat i li ha agafat l'infart a la platja o li podies agafar a casa seva.
Causalitat entre la mort.
De vegades preguntem, hi havia socorrista, va arribar tard, però potser era una altra causa.
La culpa és el socorrista? Doncs no, perquè potser aquell senyor és mort a casa seva.
Evidentment és difícil.
Ni a 15 anys i l'infart li va agafar a la platja, va donar casualitat. No?
Sí, sí.
Clar, és difícil aquests temes, són molt delicats. Molt,
és difícil, però això és com un incendi. Un incendi no es pot apagar. Encara que ens facin creure que els bomberos ho apaguen. Escolta, necessitaríem 6.000 avions bombardejant simultàniament un focus d'incendi, alhora, al mateix segon, perquè realment aquell incendi es pogués apagar. I això dit per un especialista. Evidentment és impossible aturar-ho. però bé... El
primer, es fan esforços perquè no durin molt, no?
Amb un got d'aigua el primer segon el podem apagar. Uh-huh. És a dir, amb un, al cap d'un minut ja és molt més difícil apagar-lo ni amb un cotxe cisterna.
El problema és dels qui els provoquen, no? També.
De tota manera, això que comentava el Josep Lluís de l'educació, a veure, és veritat que la ràtio per alumne per classe no és el principal problema, però és que penso que quan no hi havia retallades, tampoc aquest país havia pres l'educació com a pilar, no? de l'estat del benestar. Exacte. I jo crec que, sobretot, que aquest sistema, sempre m'ha cridat molt l'atenció, aquest sistema nostre que hi ha en col·legis privats, concertats i públics, reverteix amb una desigualtat, perquè, a veure, no ens enganyem, el col·legi privat o el col·legi concertat funciona millor, perquè els pares doncs paguen més recursos, al final és així. I què passa? Que al principi no es nota, quan els nens estan a primària no es nota, perquè la primària, diguéssim, que és més fàcil, però després la búsqueda de l'excel·lència no es fa tant als col·legis públics com als col·legis privats o als concertats. I això què passa? Pues que al final també porta com a conclusió pues que la gent estudia més, hi ha millor ambient d'estudi amb aquest tipus de col·legis. Jo abogaria per un sistema tipus francès en el que hi ha l'école publique, a partir d'aquí tots estem a l'école publique, i fa que es barregin, diguéssim, els immigrants, la gent amb capacitat econòmica, en principi...
Per ja es fa als col·legis concertats, eh? Ja
sí, els col·legis concertats sistema, és diferent, i sobretot els col·legis concertats, diguéssim, de barri normals, diguéssim, és diferent, però aquestes tres tipus de sistema fa que el que pugui pagar al final, pues, bueno, va tirant amb els seus fills, i el que no, pues es troba el que es troba.
I el fumut és que dintre de l'escola pública, llana, plana, doncs que també hi ha diverses velocitats.
Uh-huh. També, no és el mateix, clar.
Sí, en els propers dies volem parlar amb l'Escola Cristiana de Catalunya sobre aquest curs, perquè realment també la preocupació en aquest sector de l'escola concertada és important, i hi ha una voluntat d'equiparar l'escola pública a la concertada de cara a les famílies, que els hi costi el mateix, o sigui, que sigui gratuïta també aquesta escola concertada, perquè si participa l'administració tots ho desitjaríem, clar, no?
Home,
que no hi hagi desigualtats.
I un altre tema que jo crec que ens hem trobat tots, l'anglès. Aquí l'anglès sempre ha sigut de dir, la Maria total, i quan l'anglès avui dia és més important que les matemàtiques, però no ens posem i portem tota la vida parlant de que
s'ha intentat millorar, això ens consta.
Sí, però clar, s'ha intentat millorar.
Però costa, sí, encara som dels països que l'anglès fatal, qualsevol país del món o de l'Àfrica.
Ja ho va dir l'Uramuno, i per l'Uramuno ja ho va dir, que barbaritat, terminaremos todos hablando inglés.
Però que se sàpiga com a la primera llengua estrangera és important, que als 16 anys acabar l'ESO o després el batxillerat sigui fonamental, evidentment és desitjable. Avui la tertúlia la compartim amb el representant de la Federació Espanyola de Donants de Sangs de Catalunya, Joan Pallarès, col·laborador també d'aquesta casa, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb l'economista Josep Lluís Marriera. Parlem de la crisi al PSC. Veus crítiques que no s'apaguen després de la decisió del primer secretari Pere Navarro de fer uns canvis importants en el grup parlamentari. Hem de dir com a última hora que aquest matí, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Joaquim Nadal, fins ara cap del grup parlamentari i històric dirigent dels socialistes catalans, ha negat que existeixi una fractura en el PSC, ha dit que no hi ha cap trencadissa i que ell continua compromès dins el projecte. Però vaja, a banda d'aquestes declaracions de Nadal...
Home, això em fa una mica riure, no?
Una mica apagar focs, podem dir, ja que ha parlat vostè dels focs, senyor Pallarès.
Sí, no, però hi ha una frase que es diu per aquí a Ràdio Hostel, d'aquestes falques que van sortint de tant en tant, que diu que quan l'amor és una comèdia, el matrimoni acaba en drama. I realment, en aquest cas, no estem més que assistint a aquell mal sargit que va sorgir fa 35 anys amb la unió del regrupament del Congrés, amb totes aquelles
branques socialistes que hi havia. Hi havia el PSOE a Catalunya,
sí,
també.
Sí, sí, el PSOE de Catalunya, el del Martín Tobal, el Verde Aldea, és a dir, tota aquella gent que hi havia, és a dir, que Convergència Socialista... Bé, no estem més que assistint a que allò ara de tant en tant... Bueno, ara ha tornat a sorgir. Ha tornat a sorgir perquè els moments han canviat totalment i aquell cosit que van fer, aquell matrimoni que van fer de conveniència, doncs s'ha acabat ja, vull dir, cadascú tira pel seu cantó altre cop.
Sí, que vostè que el PSC, tal com es va concebre ara fa 30 anys... no té
sí, a més, inclús els andalusos que van anar a les primeres eleccions al Parlament van anar pel seu compte, el Partit Socialista d'Andalusia, que va treure dos diputats, al final doncs, ho van fagocitar tot, i ara autènticament doncs, ha sorgit. Mentre han tingut poder a l'Estat, potser s'ha notat menys, però ara realment s'ha donat compte que hi ha dos PSCs, vull dir que no tenen res a veure uns i els altres, tal com hi ha el Partit Socialista Flamenc i el Partit Socialista Való, doncs aquí també hi ha dos partits socialistes completament.
Allò que diuen de les dues ànimes, la del PSOE i la del
catalanisme. I el fumut des que el Partit Socialista, l'ala catalanista, sempre ha sigut moderada i no s'ha volgut acabar d'enfrontar ni de barallar mai. I al final, doncs ara aquesta vegada ja se'n donen compte de que amb l'ala espanyolista no van enlloc.
Però és que, a més, aquestes dues ànimes, les que parles tu, Ignasi i Joan, jo crec que l'ala socialista està representada electoralment ara d'una manera més forta amb Iniciativa. I l'ala catalanista està molt ben representada amb Convergència, amb la qual no solament tenen aquesta lluita entre les dues ànimes, sinó que cada una d'aquestes ànimes està millor representada, amb la qual la crisi és total. I jo crec que, amb tot el respecte amb el senyor Nadal, és evident que hi ha una crisi i és evident que sembla que estan guanyant ara per ara, diguéssim, el sector socialista respecte al catalanista. Però, bueno, tothom ha de passar la seva travessia del desert i l'estan passant. La cosa és que es trobi un punt d'equilibri perquè, encara que jo no sigui socialista, és necessari que existeixi un partit d'oposició forta respecte al que hi ha al govern, perquè si no...
No seria bo que es trenqués.
No seria bo, no, no.
Senyor Marriera.
Jo crec que, aviam, en qualsevol model de país democràtic és necessari una alternativa més o menys forta. I desgraciadament en aquests moments el PSC això no ho representa, no? Però no ho representa per diverses raons. Estic d'acord amb el que tu deies, de que històricament el PSC va ser una aglomeració de partits. És clar, hi havia la Convergència Socialista i després hi havia la Federació Catalana del PSOE, hi havia el PSC de reagrupament, era una sèrie de partits...
Els antics del PUM.
Amb uns orígens molt diferents, no? Però el que està clar que quan es té el poder, clar, quan es té el poder tothom puja el carro, no? I és evident que els anys del poder municipalista que va tindre el PSC durant molts anys en els municipis de Catalunya, això li va donar pues, una consistència, i després el poder, els anys que han guanyat els socialistes tant a nivell d'Espanya com també de Catalunya. No? Això fet de que, bé, quan hi ha poder hi ha càrrecs per tothom, tothom està content, no passa res. Ara bé, la travessia del desert ara és el moment que es té a veure. I és trist, penso jo, per Catalunya. És trist perquè Catalunya necessita un partit organitzat. Però jo el que estic veient és que els antics que han estat manant dintre del PSC, pues, que van fracassar amb aquests tripartits, pues, en aquests moments estan una mica ressentits, no? I la nova direcció el que vol és cares noves, no? I aquí es pot produir també, a part de l'ànima catalanista i no catalanista, no?, una possible escissió. Algunes persones ja hem vist que fins i tot el senyor Mascarell, que avui és conseller de...
Efectivament, d'Artur Mas.
Del senyor Artur Mas, pues, home, alguns, jo penso, alguns del PSC poden entrar en aquesta casa gran del catalanisme, no?, que el senyor Mas pues, anava parlant.
Pot ser el cas d'Ernest Maragall o de Marina Geli o del mateix Higini Clotes, que sembla sí. Que renunciarà al seu escó al Parlament. En qualsevol
jo crec
cas...
que poden entrar una estoneta, vull dir, és com aquella que diu, bueno, escolta, anem a fer un dinar, però després estar-s'hi molts anys allà dintre, no, eh? No fumem.
El senyor Pallarès és més escèptic.
Jo crec que el senyor Maragall o el senyor Mascarell tenen una ideologia i tenen les coses molt clares i que conjunturalment es pugui col·laborar amb Convergència pot ser, però bueno, Convergència sabem tot el que és, eh? Vull dir, no ens enganyem, eh?
De tota manera, es refereix que és un partit de dretes, vol
de
dir?
De dretes, completament. És la marca PP a Catalunya, amb catalanista.
En qualsevol cas, el PSC ha viscut un procés de renovació interna, va celebrar un congrés on va ser elegit Pere Navarro, un home també amb fama de conciliador entre les branques del partit. Però, clar, pensen vostès que no se n'està sortint, perquè aquests canvis sembla que no cauen bé? Alguna cosa, algun canvi havia de fer, també, no? Alguna renovació havia de fer.
Sí, és el que diu el Josep Lluís. Jo crec que el PSC, amb el tripartit, amb els dos tripartits, va fracassar tota aquella esperança que tenia la gent, diguéssim, després del pujolisme. I és evident que s'ha de renovar. Però, bueno, costarà molt per aquestes dues ànimes i perquè no...
Bé, senyors...
No, és que a més no hi ha lideratge. És que sí. El mateix Pere Navarro va guanyar, però va guanyar per minoria. No hi ha una persona que sigui líder en aquest moment.
Senyors, dediquem, si els sembla, els dos últims minuts a parlar de la Diada Nacional de Catalunya i aquesta manifestació que s'ha convocat des de l'Assemblea Nacional Catalana i que té el suport de moltes entitats de la societat civil, molts catalans i molts partits polítics, encara que el govern institucionalment no hi vagi. Tot això va acompanyat d'aquest sentiment que s'està visualitzant molt, no?, d'una banda de defensa d'un millor sistema de finançament o d'un pacte fiscal, i d'altra banda de defensa doncs d'una Catalunya sobirana o independent en el futur. Els pregunto a vostès, aniran a la manifestació o pensen anar-hi, o sí, ho saben? Senyor Pallarès, sí. Senyor Batlló,
jo no, naturalment.
I senyor...
jo els altres anys a la manifestació de la tarda no hi anava, anàvem a altres actes així, però aquest any jo diré. Aquest any serà el primer any que jo hi diré.
Crec que... Però encara que no comparteixi el 100% el lema independentista, hi anirà o...
No, crec que aviam, arriba un moment que anem evolucionant també tots, no? I la situació espanyola i catalana cada vegada pues, està canviant, i Catalunya pues, cada vegada pues, és més incompressa, i la situació econòmica en què Catalunya ha estat durant tots aquests últims anys és insostenible, i per tant jo crec que ja arriba un moment que la gent, aquest procés cap a la idea d'independentisme va incrementant-se.
Que no es curen pastilletes, això és ja quirúrgic.
Doncs bé, avui hi ha hagut opinions, doncs això, dos que aniran, un que no anirà. Ahir va passar al revés, eren dos que no aniran i un que anirà. En tot cas, hi ha per tots els gustos, no? També bueno, a la tertúlia.
El que passa és que jo el que crec, molt ràpidament, és que es barreixen molts missatges. Llavors, com que jo no vull estar o sentir-me manipulat, no acabo de veure si vas allà. Uns em diran que vas perquè sóc independentista, quan no el pacte... No ho sé, saps? Com que jo no vull... Pues, sí, el que està clar és que jo independentista no sóc, per molt que vull... diguéssim, pues, que Catalunya tingui un tractament fiscal...
Ja ho seràs, eh?
Sí. Possible. Cada vegada hi ha més gent, això des de luego.
Està augmentant. Cal veure si aquest augment és el preludi d'una independència real o un procés que pugui ser viable. En tot cas, això ja ho veurem. En parlarem un altre dia, perquè de contingut n'hi ha molt amb tot això, i la qüestió del pacte fiscal avalada pel Parlament majoritàriament s'ha doncs, d'afrontar, i veurem si aquestes negociacions amb el govern de Rajoy funcionen o què és el que passa. En qualsevol cas, moltes gràcies, Joan Pallarès, Lluís Batlló i Josep Lluís Marriera. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tots.
Ara són les 9, última hora informativa amb el Gerard Carrión. Després parlarem del GenFest Budapest 2012, una iniciativa internacional del moviment dels focolars. Ens visitarà un representant català que ha anat a aquest esdeveniment. També parlarem amb Daniel Arassa, president del grup d'entitats catalanes de la família, que acaba de participar en la constitució de la plataforma d'entitats Catalunya ONU 2014. Això i la vida en solfa fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Comencem. El diputat socialista Joaquim Nadal ha negat cap risc de trencadissa en el si del PSC, com van apuntar ahir diverses veus del partit. Nadal ha afirmat fa una estona que la fractura del PSC no existeix i que no hi ha cap trencadissa, en contra del que van apuntar alguns socialistes. Durant la reunió es va saber que Gini Clotas renunciarà al seu escó al Parlament en desacord amb els canvis al grup. Els independentistes del partit quebequès han guanyat les eleccions legislatives en aquest territori francòfon del Canadà. La celebració del retorn al govern del Quebec dels independentistes, però, ha estat marcada per un tiroteig, una persona mort i una altra ha resultat ferida greu després que un home armat obrís foc amb una escopeta molt a prop de l'escenari on la líder del partit, Pauline Marois, celebrava la seva victòria electoral a Montreal. A diferència de la convenció republicana de fa una setmana, en què es va designar Mitt Romney com a candidat dels conservadors, els demòcrates nord-americans han volgut donar una especial presència a les minories. Però l'estrella de la nit ha estat, sens dubte, Michelle Obama, on ha fet un discurs molt emotiu i també doncs, ha destacat la relació amb el seu marit i que la seva preocupació com a mare ha parlat dels seus orígens humils i ha insistit una vegada i una altra que la presidència no l'ha fet canviar. Arenys de Munt, Vic i Sant Cugat del Vallès podrien ser els següents municipis a declarar-se territori català lliure. La candidatura d'Unitat Popular, la CUP, ha anunciat que portarà als respectius plens mocions com les que han aprovat els municipis osonencs de Sant Pere de Torelló i Calldetenes, en els quals es demana al Parlament que declari de forma unilateral la independència de Catalunya. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber com estan els transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. De moment podem parlar de matí tranquil pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies, Rosa. Nosaltres tornem amb més notícies. Ens actualitzem a 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts i mig de les 9. El comentari de l'actualitat ens el fa avui el president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Fa pocs dies, el diari italià Corriere della Sera publicava l'última entrevista amb el cardenal Martini, pocs dies abans de la seva mort. L'entrevista, breu però intensa, és un programa d'acció i de futur de l'Església. Les seves reflexions intenten cercar la manera d'alliberar, com ell diu, la brasa de la cendra perquè pugui revifar la flama de l'amor. L'Església, massa acomodada en les societats del benestar material, les societats europees, ha perdut la seva força. En les seves paraules, ell diu: les nostres esglésies són grans, les nostres cases religioses estan buides i l'aparell burocràtic de l'església creix i els nostres ritus i els nostres vestits són pomposos. La pregunta que ens hem de fer i es fa és com empenya la renovació eclesial, com, a més de mantenir encesa la torxa de la fe, podem revifar-la i oferir-la amb més força a les persones del nostre entorn? Pel cardenal Martini existeixen 3 prioritats urgents de renovació evangelitzadora. I diu: esperit profund de conversió eclesial; segon, aprofundir en la paraula de Déu; i tercer, reorientar els sacraments al servei de la vida i al creixement de les persones. Jo voldria recomanar a tots vostès la lectura de l'entrevista. És un programa que m'ha fet pensar, ara que aviat farà 50 anys de la convocatòria del Concili Vaticà II en Pau VI. Crec que existeix una línia de continuïtat entre el cardenal Montini i el cardenal Martini, una sensibilitat eclesial i evangelitzadora que precisament s'inicia ara farà 50 anys i que espero que no es perdi mai. Si es perdés, si això fos així, molts, molts més dels que ens pensem ens sentiríem orfes. L'Església viurà molt aviat un altre moment fort a primers d'octubre. Es tracta del sínode de la nova evangelització. I els actuals responsables de l'Església, els actuals pastors de l'Església, estaran cridats a cercar els nous camins i les noves prioritats cara al futur. Jo crec que avui ens podríem preguntar si les paraules del cardenal Martini ressonaran en aquest proper sínode. Acaba la seva entrevista amb aquestes paraules: només l'amor vens el cansament. Déu és amor. Encara tinc una pregunta per a tu, diu el cardenal Martini. Què pots fer tu per l'Església? I jo crec que podríem dir: què podem fer tots plegats per l'Església? Aquest és un gran desafiament. Bon dia.
Ràdio Estel.
La solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
El Tot Sardana, de Ràdio Estel, s'ha proposat aconseguir que aquest 11 de setembre cap ciutat o poble es quedi sense la nostra dansa nacional. Per això, fa una crida a les institucions del país sol·licitant que la sardana no falti a cap plaça a la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta és una iniciativa del programa Tot Sardana. Ràdio Estel dona suport a la nostra cultura i defensa la nostra identitat.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Gaspatxo, salmorejo, peix fregit... Caldrà molt oli, oi?
Sí, i amb el 3x2 d'Hipercor, el litre de Cossur, verge extra, oji blanca o picual surt per només 2,29 euros.
I pots combinar-los com vulguis. Així ve de gust comprar-ne 3.
3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor.
L'altra cara del dia.
La ciutat de Budapest va acollir el cap de setmana passat, entre divendres i diumenge, una trobada internacional organitzada pel moviment dels focolars a través de les seves branques joves, especialment joves per un món unit. És el GenFest 2012, que ha viscut la seva desena edició. Art, música, amb diferents concerts, flash mob, el pont de les cadenes, una celebració de l'Eucaristia, trobada interreligiosa i conclusions. Aquests són alguns dels principals ingredients d'una trobada que amb les síl·labes Gen Fest vol visualitzar el que representen les generacions noves que miren cap al futur en clau humana i cristiana i la dimensió festiva d'una convocatòria com aquesta. Volem sentir durant els propers minuts el testimoni d'un dels participants catalans en aquesta trobada al GenFest Budapest 2012. Ell es diu Romà Terça i és el president de Joves per un Món Unit a Barcelona. Romà Terça, bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Moltes gràcies, Ignasi, bon dia.
Romà Terça té 21 anys, és dels joves del moviment dels focolars, concretament, com dèiem, president de Joves per un Món Unit a Barcelona. Què és el GenFest?
El GenFest seria l'encontre del màxim nombre de Joves per un Món Unit d'arreu del món, tenint en compte que vam ser 12.000 de més d'un centenar de països. Es va aconseguir una notable participació, tot i que els Joves per un Món Unit estem estesos a gairebé tots els països del món, som gairebé 500.000 de persones, però s'ha de tenir en compte que anar fins a un punt concret tots junts.
Clar, és difícil.
Però la idea de reunió d'un moviment global és la que anima el GenFest.
Per tant, 12.000 persones reunides a Budapest, molta gent. Què es fa i concretament què es va fer aquest cap de setmana passat al GenFest a Budapest?
El GenFest va ser l'oportunitat de posar en comú experiències de vida de sacrifici, de vida de no sabria exactament com dir-t'ho, perquè és una cosa que a mi realment em va tocar, d'experiències de vida realment de dolor. Uh-huh. De dolor i de com superar aquest dolor mitjançant l'ajuda de l'amor. Tant l'amor a Déu com l'amor als que t'estan envoltant, no? Per exemple, ara mateix recordo un exemple que em va frapar molt. Va ser el integrants del moviment dels focolars joves a Israel, tant àrabs, palestins, com cristians, com jueus, que en les últimes escalades militars a Gaza van fer encontres junts, malgrat les reticències inicials de, fins i tot d'entre ells, per pregar per la pau, no? Fins i tot aconseguint en ciutats doncs, de frontera d'unir poblacions senceres amb aquest objectiu.
Per tant, experiències, podem dir, d'invertir la vida en la superació del dolor, perquè el dolor no és que el busquem o ens resignem a la seva presència en les vides, és que hi és, forma part, no?, d'alguna
manera. Exacte,
exacte. Potser uns en tenen més, malauradament, altres menys, però, però tothom té situacions doloroses o difícils en la vida.
Exacte, exacte. Vull dir, amb el dolor t'hi trobes. També hi havia experiències de, per exemple, un jove del Mèxic en què havien assassinat el seu cosí en les guerres del narcotràfic, simplement perquè es va trobar al mig en un moment i en un lloc equivocat i també vull dir i intentar superar doncs, aquestes barreres que sense l'ajuda, suposo jo, del Cris no podríem arribar a perdonar a l'altra part del conflicte, no?
I totes aquestes experiències, Romà, s'han compartit amb trobades als 12.000 joves junts, amb diferents grups més petits.
Això va ser en presentació en sala. Aquestes experiències es feien en presentació en sala davant dels 12.000 participants. De fet, tampoc vam tenir l'oportunitat, com és un encontre només d'un dia i mig, si contem que traiem la missa, que és multitudinària, a fora, contem que hi ha el flashmob al Pont de les Cadenes, que contem que hi ha el concert del primer dia, exacte, doncs realment no va haver-hi temps per fer petits grups i poder compartir experiències que no fossin realment de grans experiències, sinó que fossin més d'experiències de vida concreta, de situacions més cometes, entre cometes, normals. Però realment allò que es va fer, quan es va fer i on es va fer, va ser espectacular.
És com una mostra de tot el que hi ha, que segur que era molt més del que es va poder escoltar, no?
Exacte, eren quatre exemples, però que donen el punt de partida per totes les petites experiències, per els amors, els petits amors concrets, que són el que fa... Realment el missatge del GenFest és aquest, no? El aprofundir en els moments d'amor concret que podem donar als altres.
I a banda d'aquesta gran trobada, aquesta mena d'assemblea acollida en sala, com dius tu, hi ha hagut també concerts i altres experiències, com també una fira, altres moments. Tot això, d'alguna manera, com presenta el missatge que vol donar el GenFest? Per exemple, en el concert doncs, hi ha aquest grup, Gen Rosso, vinculat als Focolars, no? que fa aquesta música amb missatge.
Exacte, exacte. Una de les millors formes de transmetre doncs, aquest ideal, aquesta forma de pensar, aquesta forma de viure, doncs és mitjançant l'art, ja sigui la dansa, ja sigui amb la música. Val a dir que, a banda del concert del Gen Rosso, durant tota la tarda del divendres es van fer actuacions musicals que s'havien compost per més de 60 persones arreu del món, cadascuna de diversos indrets del món, en la contribució aquesta de que som totes les persones del món que contribuïm a fer en aquest nou món que volem construir.
Diumenge passat al matí va fer-se una cloenda amb l'Eucaristia i una conclusió, però també hi va haver una trobada amb joves d'altres religions. Joves per un món unit té vocació interreligiosa?
Joves per un món unit, efectivament, té vocació interreligiosa, sempre tenint en compte que allò que realment ens uneix a les persones no és estar marcats per una etiqueta d'una religió o una altra, ja siguem catòlics, siguem d'altres confessions religioses cristianes o siguem fins i tot musulmans, budistes, sinó que el que realment en compte és que en tots està present la màxima que pretén ser l'eslògan o el lema dels Joves per Una Nit, que és la regla d'or, que és fer als altres allò que t'agradaria que et fessin a tu. I amb aquest punt en comú que és tan fort, doncs tota la resta, diguem que quasi no té importància.
I com va ser la trobada amb joves d'altres religions? Va ser un intercanvi d'experiències, una pregar per la pau?
Bueno, la trobada va consistir en, després de la missa amb l'arcabisbe, en fer durant un petit parlament d'un dos minuts, en fer una pregària en silenci per la pau, no? Intentant posar el nostre... Em vam dir el nostre empenyo, que vindria a ser el compromís davant de totes aquestes situacions de conflicte, ja sigui a qualsevol banda del món, no?
Avui hem parlat amb Romà Terça, president de Joves per un Món Unit a Barcelona, una de les branques del moviment dels Focolars. Ell, amb alguns altres catalans, ha participat al GenFest 2012 a Budapest. Suposo que n'hi havia més de catalans, a més de tu, o vas ser l'únic?
No, n'hi havia més, n'hi havia més. Érem d'aquí de Barcelona, vam sortir aproximadament uns 15, vam agafar alguns més a Girona, i també comptàvem amb, bueno, vam omplir l'autobús amb gent de Saragossa, de València, també d'algunes parts d'Andalusia, però sí, érem un bon grup.
Un autobús amb gent diversa, també.
Exacte. També per fer aquesta comunió de diversitat cultural.
El viatge llarg, per això, fins viatge a Budapest,
llarg, sí.
Amb autobús, anar i tornar, però bé, valia la pena.
Va valdre la pena, realment, va valdre la pena. De fet, fins i tot, com que dona un plus l'experiència aquesta de conviure tancats 3 dies d'anar i 2 dies de tornar amb una tocara amb gent així diferent, amb llengües diferents, amb formes de pensar diferents, i realment va ser molt enriquidor.
Sí. Una última pregunta, Romà, en el funcionament ordinari del moviment dels Focolars, què aporten aquestes grans trobades internacionals? Aquesta és en reunió físicament tots junts, uh-huh, però també de vegades hi ha aquestes trobades que es fan simultàniament en diferents ciutats del món o en altres llocs, uh-huh, una de les pràctiques que promou més els Focolars.
Sí, doncs el que jo penso que aporta és sobretot posar de punt a nivell intern de mirar-nos com estem i sobretot fer una explosió cap enfora en el sentit d'encoratjar-nos a seguir continuant la mateixa línia. La pròpia presidenta del moviment dels Focolars ens va dirigir unes paraules en la direcció de mireu sempre cap amunt, mireu sempre cap a l'amor, que és Déu, i d'aquesta manera, doncs, no tindrà, el futur serà imparable, no? Va venir a dir una cosa així.
La presidenta dels Focolars, Maria Boche, que va substituir l'any 2008 Chiara Lubich, la fundadora, després de la seva pèrdua, de la seva mort. No sé si vols afegir alguna última cosa, Romà, per acabar.
Bueno, encoratjar a tothom a que recordi que el que realment importa són les petites coses que podem fer en el nostre dia a dia, que és el missatge que jo em quedo amb els GenFest, també amb l'experiència del viatge, de l'estar amb un grup de persones, que és això el que realment acaba construint un món millor, no? El que ens fa ser especials en el dia a dia.
Gràcies pel teu testimoni, Romà. Romà Terça, que amb 21 anys forma part del moviment dels Focolars, de Joves per un Món Unit, i també, doncs, t'animo a participar d'aquesta tasca evangelitzadora de l'Església a través dels joves en uns moments difícils, especialment a l'Europa Occidental, com saps, no?
Sí, sí.
On els joves i la creença religiosa, doncs, de vegades no tenen la proximitat desitjada.
Això sembla.
Però vaja, que segur que entre els que sou feu molta feina. I amb l'ajuda de Déu, més que en fareu.
Exacte, es fa el que es pot.
Que vagi molt bé, Romà Terça, president del moviment Joves per un Món Unit, dels Focolars. Fins un altre bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Ràdio Estel. 5, 6, 7, 8.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Aquest estiu, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, amb Lletra i Música, el programa dels musicals amb Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats, amb Lletra i Música, de dilluns a divendres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quart i mig de 10, seguim amb altres temes. Avui, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, el grup d'entitats catalanes de la família va anunciar ahir la creació, el naixement de la plataforma d'entitats Catalunya ONU 2014, amb l'objectiu de treballar en objectius marcats per les Nacions Unides de cara a l'any 2014. La plataforma està constituïda per un gran nombre d'entitats familiars i d'atenció a les persones, des de gent gran fins a la infància, així com de familiars de discapacitats i organitzacions de lluita contra la pobresa. L'any 2014 es complirà el 20è aniversari de l'Any Internacional de la Família, declarat per l'ONU aquell 1994, si us recordeu, amics oients. És per això que les Nacions Unides volen que els països, les ciutats, les institucions públiques i les organitzacions socials desenvolupin moltes iniciatives des d'ara i fins d'aquí a 2 anys, de manera que aquest 2014 sigui com un any internacional a nivell mundial dedicat a la família i permeti avançar en alguns camps que afecten aquesta institució bàsica. El coordinador d'aquesta nova plataforma d'entitats Catalunya ONU 2014 és Daniel Arasa, també president del grup d'entitats catalanes de la família. Daniel Arasa ens acompanya en aquests moments en directe. Senyor Arasa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com està? Com ha anat l'estiu?
Bé, gràcies a Déu. De fet, està molt ocupat, perquè la veritat és que tant amb aquest aspecte de plataforma com per assumptes familiars, com que jo es porto també una entitat que es diu Cinema Net, i hem preparat, hem fent uns festivals que estem preparant, unes activitats d'educació i cinema. Sí, la veritat és que està superocupat, però molt bé, no?
Des de fa uns anys, efectivament, Cinema Net a l'estiu mira també de promoure, no?, aquesta sí, cultura en valors familiars des del cinema.
Exacte, ha sigut una cosa que inclús, per exemple, puc dir que això encara aquí a Catalunya no s'ha dit, ho vaig dir a Madrid fa uns dies, però creem un festival que es diu Que bello es vivir, que es farà a Madrid, un festival precisament en aquesta línia de valors, però en defensa de la vida, en tots els sentits. Que podem dir que d'un costat en positiu, a favor de la vida, però també denunciar el que pugui ser negatiu des d'aspectes com puguen ser la guerra, la misèria, l'avortament, per posar exemples de coses que són van contra la vida, que a través del cinema sigui tractat això.
Com definiria, senyora Arasa, aquesta nova plataforma d'entitats Catalunya ONU 2014?
Sí, la definiria com un grup de gent, en base a entitats, evidentment no a nivell individual, sinó entitats, que pensen que la família és un instrument fonamental en la vida de les persones i que l'ONU ha marcat uns objectius que ens permet treballar a fons per la família de cara durant un parell d'anys en línies que poden ser molt útils per millorar la situació de les famílies.
Podem dir que hi ha un canvi positiu en les institucions de l'ONU cap a la família?
Honestament, jo sóc molt crític amb l'ONU en aquests camps generals. Ara, el que no vol dir que no puguin haver aspectes que siguin bons. És a dir, jo crec que hem d'anar en les activitats que fem d'aquest tipus amb lògica, no? És a dir, perquè hi ha coses de l'ONU que no ens agraden. Vaig a posar un exemple molt clar. L'ONU sobre el tema de l'avortament és bastant demencial, la seva posició.
És favorable a l'avortament lliure o,
sí, exacte,
o a l'espanyolització?
D'una forma directa, no és que ho digui, però d'alguna forma el recolza o ho facilita, perquè hi ha uns lobbies que han pressionat molt per aconseguir-ho. O, també un altre aspecte, alguns aspectes sobre el món de l'homosexualitat. No, en tot respecte a les persones homosexuals, però, per exemple, jo sempre he defensat que el no és un matrimoni d'una parella homosexual. Ara, una mica, però hi ha aspectes que poden ser bons. I, en concret, l'ONU ha plantejat, va adoptar una resolució que per l'any 2014 sigui com un nou any internacional de la família, encara que no es diré així perquè per no anar multiplicant els anys internacionals. Però, al ser 20 anys de l'any internacional, vol que sigui una mica en la misma línia. I, aleshores, d'una forma funcional, ha plantejat com 3 línies d'acció. Família i pobresa i exclusió social. Família i solidaritat intergeneracional. I família i treball i conciliació de vida laboral i familiar. Això són punts en els quals podem coincidir perfectament, podem treballar a fons i podem avançar moltíssim perquè falta fa. Perquè jo sóc dels que creu que en aquest segle XXI una part molt important de les polítiques socials són les polítiques familiars, precisament, i entre elles la de conciliació de laboral i familiar. O en aquest cas, i no diguem arrel de la crisi, que ha activat aquest tema de la pobresa i de l'exclusió social. O, inclús ara, la solidaritat intergeneracional, que va des dels vells, com són atesos els vells, no només l'aspecte material, sinó també la solidaritat dels vells, fins a aspectes com quina societat deixem pels nostres fills, pels nostres nets. Per exemple, també en la situació conjuntura política. Estem deixant uns deutes de les administracions públiques immensos. Són uns deutes que els han de pagar els de darrere. Per tant, a vegades no hi pensem en que és insolidari deixar-los una herència terrible. En aquest cas és econòmica. Hi ha altres coses en valors que és més important encara, no? Però, escolta'm, no? Si vostès deixen una societat superendeutada, els que venen detrás no poden viure correctament. Doncs parlar d'aquestes coses val la pena.
Avui parlem amb Daniel Arasa, que és el coordinador de la nova plataforma d'entitats Catalunya ONU 2014, també president del grup d'entitats catalanes de la família. El juny passat va ser a Barcelona la responsable del programa de família de l'ONU, Renata Kaczmarska, i es va reunir amb el president Artur Mas i amb altres autoritats per mantenir uns contactes i unes sessions de treball que d'alguna manera fa seus aquesta nova plataforma. Es vol treballar en aquesta línia?
Sí, efectivament. De fet, jo vaig gestionar que el senyor Artur Mas i els responsables municipals poguessin rebre-la. Van ser molt ben ateses, van portar molt bé les autoritats catalanes, i la disposició, almenys en principi, va per aquí. És a dir, jo crec que hi ha una bona disposició per part del govern de la Generalitat, en primer lloc el president Artur Mas, després també el conseller de Benestar i Família, el secretari de Família, una bona disposició, per part de l'Ajuntament, l'estenència d'alcaldia que porta aquests temes, i la regidoria també. Després, jo també, igualment com dic que van estar molt amables i en molt bona disposició, també dic la pràctica es veurà. En part, perquè no sempre és fàcil. No hi ha mitjans. El que passa és que no sempre són mitjans econòmics el que fa falta. A vegades, disponibilitat, línies d'actuació, desig de tirar endavant en això. Per tant, això ja és fonamental. Hi ha altres aspectes que es veurà si després ho fan, perquè, home, jo moltes persones ja portem molts anys en la política i en la vida, i dius, moltes vegades han dit que faran aquestes coses i després queda tot molt lluny.
Parlarem una miqueta més amb Daniel Arasa sobre la nova plataforma d'entitats Catalunya ONU 2014. Ara fem una breu pausa, quan són 9:45, per resumir l'última hora informativa que ens porta el Gerard Carrión.
Hola, bon dia. El diputat socialista Joaquim Nadal ha negat cap risc de trencadissa en el si del PSC. Com van apuntar ahir diverses veus del partit, Nadal ha afirmat fa poca estona que la fractura al PSC no existeix i que no hi ha trencadissa, en contra del que van apuntar alguns socialistes durant la reunió, on es va saber que Gini Clotas renunciarà al seu escó al Parlament en desacord amb els canvis al grup. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha informat sobre l'inici del curs escolar 2012-2013, que formalment començarà el dia 12 de setembre, és a dir, d'aquí una setmana, un curs marcat per les retallades, però que, segons Rigau, es caracteritzarà per intentar donar el màxim nivell educatiu, sent conscients del moment de crisi que vivim. Per la seva banda, els sindicats han denunciat que aquest serà el pitjor curs per l'educació pública per culpa de les retallades. Els independentistes del partit quebequès han guanyat les eleccions legislatives en aquest territori francòfon del Canadà. La celebració del retorn al govern del Quebec dels independentistes, però, ha estat marcada per un tiroteig. Una persona mort i una altra ha resultat ferida greu després que un home armat obrís foc amb una escopeta molt a prop de l'escenari on la líder del partit, Pauline Marois, celebrava la seva victòria electoral a Montreal.
Ràdio Estel.
Passen 3 minuts ja de 9:15. Reprenem l'entrevista que estem fent a Daniel Arasa, coordinador de la Plataforma d'Entitats Catalunya ONU 2014, que acaba de néixer. Bé, el naixement és el que vostès, senyor Arasa, van anunciar ahir, però com es materialitzarà el funcionament o l'inici pràctic d'aquesta plataforma?
Sí, ara estem treballant en això. Per exemple, demà mateix hi ha una reunió per crear comissions de treball, de forma que en les tres línies de l'ONU, família, treball, família i conciliació de vida laboral i familiar, i família i pobresa, i família i solidaritat intergeneracional, es vagi treballant en tots aquests camps, i n'ajuntem un altre, que és discapacitats. Perquè volem també que tots aquests aspectes s'apliquen a les famílies que tenen persones discapacitades, sigui discapacitats intel·lectuals o discapacitats físics. Aleshores, això s'ha començat a treballar. Però hi ha algunes fites de coses que es volen fer. I en concret jo ressaltaria una, potser perquè és la més important, prevista, que és per l'any que ve farem a Barcelona un congrés, que pensem que serà un congrés important, sobre aquest aspecte de solidaritat intergeneracional. I estem, això ja com a GEC, jo com a president, i en aquest cas coordinador, aquest és un punt del qual jo de forma molt directa treballaré per tal de poder fer un gran congrés internacional sobre aquest aspecte l'any que ve, abans del 2014. Com que el 2014 hi ha moltes més activitats. Però n'hi puc dir alguna altra, per exemple, perquè he demanat i he proposat les entitats que, encara que no sigui conjuntament, sinó cadascun pel seu compte, en aquestes línies hi treballen. Per exemple, Cinemanet, una de les que jo dirigeixo de forma personal i directa, estem ja treballant de cara a preparar o informar sobre pel·lícules que tracten d'aquest tipus de temes i que poden ser utilitzades, per exemple, per entitats que vulguin fer, per exemple, debats sobre aquests temes. Poden trobar pel·lícules que tracten del tema d'aquest treball i conciliació laboral i familiar, o que poden trobar aquest tema de pobresa, determinats aspectes. I això és una forma també d'aportació per tal de que pugui servir per a molta gent. Però amb una particularitat de que el que fem aquí, almenys les coses més importants, les elevarem també a la ONU. De forma que la ONU, les entitats de família de l'ONU, evidentment no l'Assemblea General, sinó responsable de família de l'ONU, puguen potser aprofitar, i algunes d'elles probablement puguen ser utilitzades a nivell mundial, perquè, diguem-ne, això ha sigut una experiència a Catalunya, o si es vol a Espanya, que serveix per molts altres. I en aquest cas jo diria que som pioners, perquè no tenim referències de que a cap altre lloc les entitats socials s'hagin ja mobilitzat per tirar endavant això. Perquè l'ONU ha fet una crida que va als països, a les ciutats, als organismes socials, però països potser sí, perquè és cosa dels governs i tal, però escolta, no, gent del carrer, la gent, la societat civil, que digui, nosaltres ens encarreguem o ens posem en marxa per treballar amb això. Crec que som els pioners al món.
Doncs felicitats, perquè realment és bo que hi hagi aquesta sensibilitat davant la família per tot el que porta a la societat. I ja que parla, senyora Arasa, per acabar, de solidaritat intergeneracional, doncs recordem que és molt present això actualment amb molta gent aturada, per exemple, que troba en els pares i en els avis.
Exacte.
Una ajuda impagable, podem dir, no?
Efectivament, si no hi hagués aquesta certa cohesió, malgrat tot el que ha passat, la cohesió important de família, potser anirem a trets pels carrers, perquè, efectivament, tanta gent que no té feina o que no té ingressos i que en viu doncs, dels pares, dels avis a vegades, o de gent de persones que ajuden de la família, això salva inclús en l'aspecte material moltes coses.
Vaja, ens quedem amb ganes de comentar molts més temes amb Daniel Arasa. No tenim temps, però sí que quedem que per a properes setmanes i propers mesos aquesta qüestió segueixi ben viva, la celebració del Congrés de Solidaritat Intergeneracional l'any vinent a Barcelona i tot el que són les comissions i el funcionament, en definitiva, de la nova Plataforma d'Entitats Catalunya ONU 2014. Després del 2014 esperem que canviïn moltes coses a l'hora d'entendre la família, també allò que deia vostè abans, de què bello és vivir, no? També en la discapacitat, en la diversitat entre
les
famílies.
D'aquí 2014, em Déu dirà, sí. Perquè ja portem molts anys treballant en coses d'aquestes, ara és una nova fita. Jo crec que ens ha obert un nou horitzó interessant, perquè a vegades no, en aquestes coses, els que hem treballat això, no trobes... I tenim aquest horitzó, 2 anys més, de moment després ja ho veurem.
Sí, i a més això no és qüestió de creences, la defensa de la família és molt transversal.
En aquest cas, absolutament transversal, totalment.
Senyor Daniel Arasa, president del grup d'entitats catalanes de la família i coordinador de la nova Plataforma d'Entitats Catalunya ONU 2014, bon dia, molts ànims i compti amb la nostra ajuda.
Moltíssimes gràcies i estic segur de que Ràdio Estel i Catalunya Cristiana recolzaran tot això.
Adéu-siau, que vagi bé.
Bon dia.
Ràdio Estel. El festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu celebra la seva 22a edició amb una programació variada de jazz i música moderna feta a Catalunya. Seran 13 concerts repartits entre la programació diurna i nocturna a Barcelona i Vilafranca del Penedès. Diumenge 9 de setembre, a la plaça Vila de Gràcia de Barcelona, dos concerts gratuïts. A les 12 del migdia, concert inaugural a càrrec de Jordi Gonell, Gaspar, Ramon Díaz, Trio. La nova entrega del baixista català Jordi Gaspar, un dels instrumentistes més consolidats a l'escena del jazz i les músiques improvisades, que s'acompanya de Jordi Bonell i Ramon Díaz. A la 1 del migdia tindrà lloc el segon concert a càrrec de David Soler Figurines, que oferirà una sessió de crossover de jazz. Més informació a la pàgina web Ràdio Estel, mitjà col·laborador del festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts, és l'hora de les històries musicals a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ajuntar teatre i música ha estat sempre un èxit. Anys enrere la gent gaudia amb les sarsueles i actualment els joves gaudeixen amb els musicals. Avui coneixerem un projecte de treball intergeneracional. Usuaris de la residència de gent gran Roca i Pi de Badalona i alumnes de l'Escola Mare de Déu de la Salut es van reunir per escenificar el musical Gris. Veiem com ha resultat l'experiència.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Flora Vegués Brunet, tinc 82 anys, visc a Badalona, però vaig néixer a Castellbell i el Vilar.
Em dic Maria Rosa Navarro Català, tinc 79 anys, vaig néixer a Canyet, Badalona.
Em dic Neus Miralles Segarra, tinc 82 anys, vaig néixer a Barcelona, però vaig veure anar a viure a Horta tota la vida fins als 65 anys que vaig vindre aquí a Badalona a viure.
Em dic David i tinc 10 anys.
Em dic Minerva i tinc 9 anys.
Em dic Ivan i tinc 10 anys.
Em dic Clàudia i tinc 10 anys.
Em dic Álvaro i tinc 9 anys.
Som alumnes de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Badalona.
Coneguem la seva activitat.
A casa, la mama i el papa els agradava molt la música. La mama, principalment, havia après piano i sabia el que no tenien piano, però li agradava molt i sempre ens cantava cançons. Jo recordo la Rosó, que me la cantava a mi sempre, sempre. I després hi havia moltes cançons i sarsueles. A la sombra de la sombrilla, son ideales, los madrigales. Després cantava la roca fria del calvario, de la dolorosa. Bueno, trossos així, sí. Li agradaven molt aquestes coses. Pues a casa meva, la meva mare et cantava això, alguna sarsuela, però no ha sigut de música. I, sin embargo, jo de petita, tenia 6 anys o menys, que ja em deien, tu què vols ser de gran? Jo deia, volia ser professora de piano. Però no vaig poder ser professora de piano perquè no havia piano. I la meva mare deia, el piano, mira, la cuina, vés a rentar plats i tocaràs el piano. Quan vaig ser gran, llavors la meva mare, ja casada amb crius, em va regalar un piano i llavors jo vaig fer estudiar piano a tots els fills.
El primer record musical era la ràdio que hi havia a casa, que posaven alguna de música. I la que a vegades, no molt, cantava una mica era l'àvia. Quan feia feina, cantava. Cançonetes d'aquelles més antigues encara, del temps d'ella. Que me'n recordo que pensava a vegades, mira l'àvia com canta, pensava jo. La mama i el pare no, perquè no hi eren i estaven treballant. Bueno, jo ja era més grandeta, vaig cantar cançons fent ballets amb el col·legi de vegades. Cançons d'aquestes que fèiem amb moviments, amb gestos. Cantava amb una rama verde, me encontré, con las hojas todas verdes. I una rama me encontré, virolito, vironce. Ara em ve la memòria.
Thank you.
Gris. Bueno, és una pel·lícula musical, però és tot musical. No l'havia vist mai, ni sentit a parlar mai. I un dia ens la van passar per la televisió i ens vam esgarrifar quan ho vam veure. Nosaltres no podíem seguir aquell ritme.
Jo ja havia vist la pel·lícula Gris i sí, m'havia agradat molt. Jo també l'havia vist i m'agradava molt per al cotxe i per als personatges.
Ells volien que ens moguéssim entre mig dels nens. Clar, impossible, un nen et passava per aquí, l'altre per allà, i a la que tu feies un pas, ell en feia mitja dotzena. Era impossible. Llavors ens van fer sentades. I llavors nosaltres duien el ritme amb coses o amb pompons o amb cintes, i així va ser una altra cosa.
Els assajos hi fèiem a la residència de Roca i Pi. Fèiem totes les escenes de Gris amb els avis i els fèiem molt bé els avis també.
Quan ens ho proposen, tot ho veiem una muntanya, però després, conforme ho anem fent, veiem que surt bé i estem contentes. Ara, el primer és una muntanya i grossa, grossa,
La pel·lícula és d'altra volta. És una parella que, bueno, en el col·legi es coneixen i així, i ell és el xuleta, no? I llavors, en un altre puesto, es troben i s'enamoren. Però quan tornen al col·legi, ell ha de mantenir el tipus.
Jo era el protagonista, el Dani Zuko, i era una moca xulet. Jo feia el personatge de la Sandy.
L'argument és molt maco, que crec que és algo romàntic, perquè hi ha el noi i la noia que es fan la galanteria. No sé, massa, no el sé explicar, però és bastant romàntica, no?
La nena era més bona, més com una Barbie, i el nen era més xuló. No tenien gairebé res en comú. Al final de la història, la Sandy es canvia per agradar al Dani. Al final acaba que es queden junts, i els altres personatges també es junten per parelles.
I ella pues, té una mica de desengany, però bueno, s'acaba bé.
A mi el que més m'ha agradat ha sigut l'escena de Chris Liner, la del cotxe. M'ha agradat molt.
El cotxe els van fer els avis. Molt guapo, molt xulo. Era quasi idèntic al de la pel·lícula.
El cotxe era un Chrysler o així, gran, molt maco, vermell, i tunejat amb platejat. Sí, bueno, la Linda i ells el van dibuixar, nosaltres vam pintar. Jo em va tocar pintar el platejat i el vermell, totes vam col·laborar. Va quedar molt bé, feia molta impressió a l'escenari,
Però el dia de l'obra jo no m'esperava que es van vendre totes les entrades, això no m'ho esperava.
Jo volia dir una cosa, que estaven nerviosos a la primera escena, però després ja es van deixar anar i ja està. I va ser un exitàs.
Una cosa molt que m'agrada de l'obra de teatre era els camerins que hi havia, perquè, home, hi tenies tot, estufa, tot, tot. Em feia sentir com un actor a tots.
Allà em va agradar molt, les nenes allò ben vestidetes i tot allò, trobo que em va agradar molt. I així com aquí pensava, vaya rotllo és això, doncs allà vaig pensar, pues no, està molt bé. Per mi va ser un èxit, ja dic.
Que els avis són gent molt gran i que no estan acostumades a això, però de vegades s'esforcen i a mi això m'agrada i em fa sentir orgullós.
Estic d'acord amb ell. Els avis s'han esforçat molt, molt més que nosaltres, perquè ells ja tenen una edat i no poden fer com nosaltres. O sigui que s'han tingut que esforçar un munt.
El dels nens és fantàstic. Per nosaltres el contacte amb els nens ens dona molta vida. Som molt macos i veus la innocència, la bondat i et donen una il·lusió que de grans doncs, no tens. Veus com si fossis tu el que eres petit, no sé. A mi em fa molta il·lusió.
A més, és una classe de nanos molt carinyosos, almenys els que jo he tractat, molt carinyosos. Quan arriben de seguida, ai, fulana, ai, l'altre, saluden a tothom. Donen molta, això que diu la Maria Rosa, donen molta vida i ens passem un dematí molt agradable. Inclús en el col·legi hem anat algunes vegades a explicar contes. I tenim molt bona relació amb aquest col·legi. I estem bé, amb ells estem molt bé. I ells amb nosaltres jo crec que també perquè tenen una alegria quan venen. Quan els parlen de que anirem a Roca i Pi, ja diu tothom salta. Estem molt bé, jo estic molt contenta de la seva visita.
Superades les primeres pors, la gent gran va gaudir, i molt, de participar en aquest musical i de fer-ho conjuntament amb els escolars. Una resposta, la de la gent gran, que no sorprèn a cap musicoterapeuta.
Parlem amb Patrícia Martí, musicoterapeuta.
Jo diria que respon magníficament bé. Quan dic això, vull dir que s'impliquen des de l'ànima, pràcticament, en qualsevol de les propostes que els hi puguem fer com a musicoterapeutes. Responen amb, jo diria, amb molta alegria d'entrada, amb moltes ganes. Responen donant moltíssimes vegades el millor que poden donar en aquell moment, malgrat doncs, aquell malestar o aquells dolors que puguin tenir, doncs, si llencen a moure aquelles mans o aquells braços o aquells peus o el que sigui, oblidant-se o deixant una mica de banda doncs, aquells, diríem, matxaques, no?, propis de l'edat, que de vegades limiten, no?, el dia a dia, segons quin tipus de moviments, però sembla que quan hi ha la música les persones s'obliden i ho deixen una mica més de banda, no?, i per tant s'entreguen més, no? Sobretot és destacar aquesta alegria amb la que ho fan, aquesta motivació, aquesta entrega, aquesta implicació activa, que potser d'entrada en el primer moment doncs, hi ha qui no acaba de connectar, però amb els recursos propis dels musicoterapeutes jo crec que aconseguim doncs, seduir, no?, cap a l'activitat musical que s'escau en aquell moment fer.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de La vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Després d'haver escenificat Gris, els usuaris de la residència Roca i Pi van voler compartir també la música de la seva època, i així ho van fer.
Com va acabar el Gris, van aplaudir i llavors nosaltres, les persones grans, teníem preparats unes actuacions escenificant dues cançons. I llavors les vam fer. La primera, la Fadrina Balafont.
La
fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua.
És una cançó catalana, antiga, suposo, i la vam fer. La fadrina era una companya que es diu Rosa, el fadrí, o sigui, el fill del moliner, era la Flora, i jo feia de mare. I li tenia que dar el canti i li deia que anés a buscar aigua a la font. I ell allà es trobava amb el fill del moliner, feien les coses perquè eren com mig noviets, així. I després, quan tornava, com que s'havia entretingut molt, la mare tenia que treure el gènit i renyar-la. Molt trigaves a venir, saps? I tot això. I vas quedar molt bé.
Jo era el fill del moliner. I vam posar a l'escenari, una taula, on estava la mare sentada que feia ganxet, o la cosia, no sé què feia. Llavors, a l'altre costat de l'escenari hi havia dues veïnes que criticaven quan veien el fill del moliner i la noia, que es mig festejaven. La una era la Neus, i jo era el fill del moliner. Em van posar un mocador al cap d'aquests que portaven abans amb quatre nusos a les puntes. Portava pantalons, que no em porto mai, i camisa, i també. Llavors, que quan ella ve, li dic que si em dona un clavell, jo n'hi donaré un altre, i els clavells ja estaven a punt, ella em dona el clavell, jo li torno, i després li dic, si em donessis un petó, jo te'n donaria quatre. I llavors és quan ens fem els petons i les veïnes critiquen. Va estar molt divertit.
Molt trigaves a tornar. És la font que penes vaig entrar. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
representa que és molts anys enrere, que tothom s'escandalitzava per fer-se un petonet o agafar-se la mare, ja era... No, no, ho van fer molt bé, eh? Unes artistes, eh? I la... Sí, no, jo, bueno, era un paper secundari, ja no tenia ni importància, però la que no hi és, la Rosa, també, que feia de fadrina, la que feia de noia, estupendo. Aquella és l'única que es pot bellugar bé, sí, aquella balla i tot, i vull dir que...
És l'única persona que hi ha a la casa que encara es belluga una mica bé, perquè tots els altres anem molt pesats. I quan van dir que faríem la fadrina a Balafont, de seguida vam dir, ja tenim fadrina.
Ni que aixequi fos tan blanca, aquí dalt potser que no. Allà baix fa un alboratge, la 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 la.
A la segona cançó va ser la d'en Pasqual.
El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció.
La va fer també aquesta noia, com la Guillermina Mota, em sembla que era, i anava molt ben arreglada, i llavors el Pasqual va ser un col·laborador, fill d'una senyora que està d'aquesta casa.
Extravagants, un bastonet de canya dolça i un sobretodo amb farbalat.
El Pasqual anava amb uns pantalons verdosos, amb unes botes una mica extravagants, portava una jaqueta com de vellut i portava un gran girassol en aquí el trau. Portava un barret i portava un mocador d'aquests que abans es servien per fer paquets. En puro portava un rellotge de suro i en el dit portava un anell i amb un cello de correus. I conforme la cançó anava digant, ells anava fent els gestos del que deia la cançó.
Capelut ribetat de vellut i a l'armilla i dos cigrons per botons. En Pasqual és en tot original com cal.
Estirants de color blau, que feia així, estirant-los, va estar molt bé, molt.
Sí, va dir que se'ls havia comprat, no? Se'ls va haver de comprar els llans perquè, esclar, avui dia no se'n porten. Ella estava guapíssima, ella li van posar una faldilla llarga i jo li van comprar, però molt bé ella. I ell també, el Pasqual, també ho va fer molt bé.
Es posa el trau al noi, una cadena d'or xapada de llautó i un mocador de pegamoi.
Jo la sabíem de memòria, de sempre. Aquesta i la fadrina també.
Però això ho fem molt de gust. Inclús un any ens vam fer els pastorets aquí. Totes aquestes comedietes m'agraden, sí.
I el dit un senyo de correus.
Oi, els aplaudiments emocionen, perquè et sents alguna cosa. Sempre més aviat ens sembla que ja no som gaire res. I quan has fet una cosa i t'aplaudeixen molt, dius, bueno, doncs encara valgo alguna cosa. Encara he servit per fer comèdia, almenys.
Sí, sí, em va emocionar. Jo hasta vaig plorar. De tot, de veure que havia sortit bé i que t'aplaudeixen i dius, Antia, doncs encara som algú, no? Va ser molt maco, sí.
Jo pensava, mentre es veia, pensava menys mal que miren els nens, perquè, esclar, eren el públic, quasi tot eren pares i familiars dels nens. Però, bueno, tot anima, ja dic, que m'ho vaig passar molt bé.
La satisfacció d'haver aconseguit una fita i d'haver-la mostrat a un públic bé mereixen un bon aplaudiment. I aquesta alegria és un dels fruits que rebem quan posem la vida en solfa. Avui ho hem vist amb els usuaris de la residència Roca i Pi i els alumnes de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Badalona. Adéu-siau.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Gràcies, Oriol. La vida en solfa és un espai que fem amb la col·laboració de la Fundació Roca i Pi i de Mutu amb servei d'atenció a la gent gran i a la dependència. El primer cafè s'acaba avui en la seva edició d'aquest dimecres. Us anunciem que a partir de demà tindrem noves promocions de les quals podreu gaudir, espectacles, concerts i teatre especialment. També us anunciem que el 4 d'octubre és el dia del gran sopar benèfic per a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si voleu apuntar-vos, l'únic que heu de fer és trucar al 93 409 2770. Una bona ajuda i també una manera de veure'ns i trobar-nos personalment. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el David García, el Gerard Carrion, el Toni Huguet i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.